Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Aquesta setmana, l'AMPA de Vall-llobrega s'ha mobilitzat per captar l'atenció dels mitjans per denunciar que des de fa 12 anys, ho heu sentit bé, en comptes d'una escola tenen un conjunt de barracons. No cal investigar gaire per trobar les dades que expliquen per què el 30% de les escoles amb barracons de tot Catalunya són a les comarques de Girona. De fet, el gironès ocupa el primer lloc del podi i el Baix Empordà el segon. A casa nostra hi trobem l'escola Fanals de Platja d'Aro, la de Forallac, l'escola Empordanet de la Bisbal i la que ens ocupa avui, que és a Vall-llobrega. En aquest cas, ja fa 12 anys que els 150 alumnes que té fan tota la seva formació primària en barracons i, de fet, m'atreveixo a vaticinar que els alumnes més petits del centre, els actuals alumnes més petits del centre, crec que gairebé acabaran els seus estudis i sortiran de l'escola encara amb barracons com a aules. Tot plegat s'explica per motius pressupostaris, però no només, perquè els canvis demogràfics que ha anat fent el país han forçat la Generalitat a variar les seves prioritats. Però mentre tot això s'explica, a Vall-llobrega, 150 nens i nenes estudien en barracons i tot plegat podria no ser un problema si no fos perquè l'estat de conservació que tenen cada dia és més dolent. I el que és pitjor, per més que passi el temps, ningú és capaç de veure en quin moment es podrà resoldre el tema. En qualsevol cas, avui els pares i mares i el poble de Vall-llobrega en pes es mobilitzaran tallant la C31. Bé, ho faran demà, per cert, no avui. Es mobilitzaran per tallant la C31 per protestar per aquest fet. Que serveixi o no d'alguna cosa també ho determinarà la capacitat de mobilitzar que tinguin. Així que, per poc que pugueu, demà a la tarda, tots a Vall-llobrega. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en col·laboració amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que té feina. Martí, bon dia.
Bon dia. Avui seguim amb força nuvolositat. Cauran ruixats al llarg del dia, sobretot més al matí que a la tarda. Les temperatures seran una mica més baixes que les d'ahir, amb 14 graus de màxima i 5 de mínima. I demà divendres ja parlaríem d'un dia més estable, dissabte també farà força bo, i diumenge ens torna a creuar un sistema frontal amb algun ruixat.
Doncs gràcies, Martí. Ara mateix a les 8 i 3 minuts al Supermatí ens despertem a casa nostra al llarg de tota la comarca amb una temperatura compartida de 6 graus positius i amb pluges esteses a Albons, a Monells, a Platja d'Aro, a Palafrugell, a Santa Cristina, a Sant Feliu de Guíxols, previsió de pluja, dèiem, pel dia d'avui. A les 8 i 3 minuts del dijous, avui és 27 d'abril del 2017. Comencem. I comencem, com sempre, amb el repàs a l'actualitat de casa nostra. Repàs a l'actualitat de casa que fem com cada dia amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Comencem, ja es pot consultar l'ordenança que regularà l'espai públic a Pals. Toni, bon dia.
L'Ajuntament ha obert el període d'informació pública perquè tothom qui ho vulgui pugui consultar la normativa que permetrà regular l'ús del sòl públic i la concessió de les autoritzacions per ocupar la via pública. Durant un mes es podran presentar al·legacions o consultar els dubtes que sorgeixin. El govern municipal entén que la gestió ordenada de l'espai públic és un element clau en el marc d'un municipi integrat dins del model de vida Chitanslow.
La nova ordenança té l'objectiu de facilitar un equilibri entre els usos de les terrasses i els usos col·lectius de l'espai públic, garantir la qualitat i seguretat dels espais per als veïns i turistes i posar en valor el paper dels establiments comercials i de restauració en la projecció i dinamització econòmica i turística de la vila. L'ordenança consta d'una seixantena d'articles que descriuen els establiments que poden ocupar la via pública, com es pot ocupar i la diferenciació entre nucli antic, platja, Llotja, carrer Enginyer Algarra i la resta del municipi. També inclou un resum dels requisits tècnics que han de complir les instal·lacions i els mobiliaris autoritzables.
Les 8 i 5 minuts, Forallac torna al Consorci de les Gavarres.
L'Ajuntament de Forallac ha tornat al Consorci de les Gavarres. Era l'únic municipi del Massís que no estava lents a causa de falta d'entesa política.
El gerent del Consorci, Oriol Armet, valora aquest canvi amb satisfacció.
Després d'haver tingut diverses converses en l'Ajuntament, finalment, bueno, ja feia temps que treballàvem molt com si fos un membre més, ha sigut tot un procés, no, de retrobament, i finalment, de forma natural, doncs, l'Ajuntament torna a formar part del Consorci.
El Consorci de les Gavarres també ha obert la porta a dues entitats sense ànim de lucre, que són l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres i el Consorci Forestal de Catalunya. El govern català, a més, ha donat llum verda al canvi de nom i estatuts del Consorci de les Gavarres per complir la llei de racionalització pública. Ara passa a estar adscrit a la Diputació de Girona, que haurà de respondre legalment sobre l'activitat d'aquest òrgan.
Continua a la deriva la balena morta localitzada a plena Costa Brava.
Un pescador de la confraria de Palamós ha pogut enregistrar en vídeo aquest dimecres el cos de la balena que van localitzar dimarts a Tossa de Mar, unes 15 milles mar endins. Segons ha informat l'associació d'Atmactub, les corrents se l'enduen cap al nord i ja ha passat davant la costa de Palamós.
El cos de la balena morta es troba en un avançat estat de descomposició i continua a la deriva. Segons l'entitat, es tracta d'una balena femella adulta. La descomposició dels gasos al seu interior ha fet que el cadàver s'hagi inflat. Tots els indicis apunten que és morta de fa dies. Aquesta és la segona mort d'un rorqual comú aquesta temporada. El 24 de març va aparèixer el cos d'una altra balena de la mateixa espècie que havia estat arrossegada per un vaixell de càrrega des de Vigo.
Són les 8 del matí i 7 minuts. FIMAC 2017 dobla el nombre d'actuacions i d'artistes.
La sisena edició de la Fira Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí comptarà amb més de mig centenar d'artistes de 7 països diferents, una cinquantena d'espectacles, 200 funcions i més d'una vintena d'espais escènics. La fira tindrà lloc del 9 a l'11 de juny.
Per primera vegada, FIMAC ha programat un espectacle inaugural. La companyia I tu què pintes presentarà Somnis de Sorra, una proposta que combina sorra, circ, música, marionetes i pintura ràpida. D'altra banda, un any més, la cita inclou la Gran Gala Internacional. Se'n faran dues funcions a l'Auditori Espai Ter el dia 10 de juny, una a la tarda i l'altra al vespre, amb la participació de 6 mags que són figures en els seus països i la majoria amb espectacles inèdits a Catalunya. Enguany el Premi FIMAC s'atorgarà a Xavier Tàpies, 5 vegades campió d'Espanya de màgia en diferents especialitats.
I acabem una desena de restaurants als Sopars Cantats Pere Veí.
Fins a finals de maig, Palafrugell acull la segona edició dels Sopars Cantats Pere Veí, de divendres i dissabte. La iniciativa és un homenatge a la figura del desaparegut cuiner del restaurant La Xicra.
Enguany hi participen els restaurants La Xicra, l'Arc, Pa i Raïm, La Llagosta, el Balcó de Calella, el Xavec, el Llafranc, el Terramar, el Clot dels Mussols i Cala Montse. Els menús oscil·len entre 35 i 45 euros i consten d'uns entrants de venera, catxuflino, postres de músic, aigua, vi, cafè i cremat. El sopar s'acompanya de les habaneres dels grups que se sumen a la campanya. Són en Pep i les veus de La Xicra, l'Empordanet, Neus Mar, Peix Fregit, Els Cremats i Port Bo.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I a les 8 i 8 minuts canviem d'àmbit. Perquè ampliem el resum informatiu del dia amb tot allò que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Donald Trump presenta el que qualifica de la major reforma fiscal en dècades. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. La mesura contempla, entre altres mesures, reduir de 7 a 3 els trams de l'IRPF, derogar l'impost de successions o baixar l'impost de societats al 15%. L'objectiu és el creixement de l'economia i complir la promesa electoral de Trump: baixar els impostos als milionaris.
Les 8 i 9, Susana Díaz equipara els independentistes amb Marine Le Pen.
Ni yo ni ningún demócrata puede aceptar que en nombre del pueblo, por utilizar el eslogan de la señora Le Pen en Francia, se niegue a España, al Estado español, su esencia democrática, que es la soberanía del pueblo español.
La presidenta de la Junta d'Andalusia i l'aspirant a liderar el PSOE, Susana Díaz, ha fet aquestes declaracions en el dinar col·loqui a Barcelona, on ha defensat que ni ella ni cap demòcrata poden acceptar que es vulgui desconnectar Catalunya de la resta d'Espanya. Ella creu que cal recuperar el text original de l'Estatut.
Vista i sentida les declaracions d'aquesta senyora, realment celebraré si ella guanya aquesta candidatura a secretària general del PSOE. Ho celebrarem enormement perquè serà molt divertit sentir-la. Són les 8 i 10 minuts. El Congrés espanyol demanarà la dimissió del fiscal general de l'Estat i del fiscal anticorrupció.
El ple ha rebutjat les esmenes dels grups de l'oposició. Ara, la proposta, que havia estat redactada per Junts pel Sí i la CUP, passarà a ser debatuda en comissió, abans de tornar al Parlament perquè es faci el ple el debat final. Aquest canvi al reglament permetrà que les lleis es tramitin en lectura única quan ho aprovi la majoria de la cambra i no quan ho demanin tots els partits.
Ara sí, el fiscal anticap... El Congrés espanyol, dèiem, demanarà la dimissió del fiscal general de l'Estat i del fiscal anticorrupció.
Ho fa gràcies als vots de Junts pel Sí, la CUP i Catalunya Sí que es Pot. L'objectiu del nou tribut és gravar els actius no productius que estan a nom de les empreses però que tenen un ús dels particulars per evitar pagar l'impost de patrimoni.
Són les 8 del matí i 11 minuts. Carles Puigdemont defensa Lluís Llach.
El president de la Generalitat ha defensat sense matisos el diputat de Junts pel Sí. Llach havia dit que el govern català sancionarà els funcionaris que incompleixin les lleis de desconnexió de Catalunya amb la resta d'Espanya. Puigdemont ha titllat d'ignorants els qui ataquen Llach.
I ara sí, us expliquem que el Congrés espanyol demanarà la dimissió del fiscal general de l'Estat i del fiscal anticorrupció.
La del fiscal en cap anticorrupció, Manuel Moix, per les seves maniobres per obstaculitzar i impedir l'actuació dels fiscals. La del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, pel seu suport a aquestes actuacions.
I seguim, Mariano Rajoy defensa els seus ministres relacionats amb Ignacio González.
El ministre de Justícia, Rafael Català, va enviar un SMS a l'expresident madrileny que ara està empresonat i deia que tant de bo es tanquin aviat els embolics. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, hauria avisat González de l'operació Lezo.
I acabem a les 8 i 12 minuts i Hisenda confirma que Millet i Montull van moure uns 23 milions d'euros del Palau en efectiu.
D'aquests 23 milions d'euros, almenys 7 se'ls haurien quedat directament i la resta haurien servit per altres despeses no justificades o amb finalitats desconegudes. Els pèrits de la defensa han intentat justificar bona part d'aquests diners, però ho han fet amb factures dubtoses i suposats pagaments amb diner negre a col·laboradors i cantaires.
8 i 12 minuts, gràcies, Dani. Acaba aquí també el repàs informatiu de la informació general, recordant-vos que, si ho voleu, podeu estar sempre informats i al dia de tot el que passa al Baix Empordà a través del nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 13, anem a l'agenda. Amb en David Parreño repassem les principals activitats que es poden fer a casa nostra i comencem a Pere Tallada perquè torna la Fira de les Herbes, David.
Bon dia, Miquel. Aquest diumenge arriba la 24a Fira de les Herbes de Pere Tallada. S'hi presentaran herbes medicinals i remeis casolans de tota la vida. Josep Sala és l'alcalde de Forallac.
És una fira que repeteix des la 24 vegada que es fa i, per tant, crec que tothom hauria de... El que no hagi provat, doncs, venir-ho a tastar i el que ho coneixi, qui torni, que s'ho estarà molt bé.
Seguim el Cas Romaguer de Sant Feliu s'omple de blues.
Doncs sí, a la taverna Cas Romaguer acollirà avui un concert de blues de la mà de l'argentí Daniel De Vita a partir de les 9 del vespre amb entrada gratuïta.
I acabem perquè a la Bisbal hi ha una Onco Pedalada.
Després de l'èxit de l'Onco Trail, aquest diumenge arriba l'Onco Pedalada. A la Bisbal sortirà del passeig Marimon Espré i l'organitza l'Onco Lliga i el Club Ciclista de la Bisbal. També a la Bisbal aquest divendres acull una nova projecció del Festival Docs Barcelona, aquest cop amb el documental Amateurs a l'Espai de Max Kestner. Tracta la història d'uns amics danesos que volen construir un coet fet a casa per viatjar fins a l'espai.
Molta curiositat per saber amb quin concert es tanca la Onco Festival de pedalada. Un quart de... Perdoneu, eh? Un quart de 9 del matí. I de seguida parlarem amb la presidenta de l'AMPA de l'Escola de Vall-llobrega, la Carla Montoto, que la tenim gairebé a punt per entrar en línia, però abans, com sempre, anem al comentari. Supermatí d'avui està sent gloriós. Comentari que en la seva edició d'avui dijous ens porta el politòleg bisbalenc Andreu Paneque.
Si es fes una enquesta a la població catalana i es preguntés per la relació entre el Verd Pla i el Sant Jordi, moltes de les persones segurament es referirien a la possibilitat que el cantautor de Sabadell hagués publicat algun llibre. Segurament ni els més imaginatius arribarien a definir el que ha transcorregut aquests últims dies. El fet és que la relació entre el Verd Pla i la prohibició d'un concert seu a Oviedo i la voluntat de reivindicar el Sant Jordi com a patrimoni immaterial de la humanitat recau en un fet, la lluita existent entre Catalunya i Espanya. D'aquesta manera, doncs, els diferents actors del conflicte utilitzen tota tipologia d'actes per intentar decantar la balança que actualment no està clar en quin sentit es podria decantar, i més després que el govern català ratifiqués la seva voluntat d'efectuar el referèndum. És just en aquest moment en què, llegint aquest seguit de notícies, me n'adono de la situació en la que el nostre país està immers. Es subratlla aquella por que segurament feia temps que veia i que no volia acceptar. La maquinària de la política ja fa temps que s'ha accionat i una mobilització ciutadana amb un objectiu clar, com era la voluntat sobirana per part de la major part de les persones que viuen a Catalunya, ha passat a ser objecte i eina de les elites polítiques per fer moure segons els seus interessos a la mateixa població. En aquest sentit, lluny de deslegitimar la mobilització que des de ja fa temps es va iniciar, crec que és moment d'analitzar el que està passant, de veure com tot allò que la societat construeix per manca d'empoderament o d'interès, deixem que passi a mans d'aquells que articulen el poder. Per aquest motiu, i fent clara referència a una de les reflexions que fa Marina Garcés en el seu llibre Fora de classe, ara ja no ens podem permetre l'articulació d'una nova recomposició del poder polític i intel·lectual, encara que pogués ser d'esquerres i revolucionari. Actualment necessitem tenir la capacitat d'implosionar les dinàmiques del poder perquè, bàsicament, està en joc la possibilitat d'una verdadera transformació política i social.
El comentari de l'Andreu Paneque en aquest dia d'avui. Gràcies, Andreu. Un quart i 2 minuts de 9 del matí. Ara sí, tenim a punt la Carla Montoto, la presidenta de l'AMPA de Vall-llobrega. De seguida parlem amb ella, d'aquí una petita pausa.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I a aquesta hora del matí parlem amb la Carla Montoto, que és la presidenta de l'AMPA de Vall-llobrega. Senyora Montoto, bon dia.
Hola, bon dia.
Volem parlar amb ella perquè aquesta setmana hem sabut que les famílies i la comunitat educativa, juntament amb l'Ajuntament de Vall-llobrega, es planten per reclamar millores a l'escola del poble. En fem una radiografia amb en David Parreño. David.
Les famílies i la comunitat educativa, conjuntament amb l'Ajuntament de Vall-llobrega, han dit prou i reclamen que la Generalitat desencalli la construcció d'una nova escola. Demà mateix tallaran l'autovia C31 amb una marxa lenta de vehicles i han començat una campanya a les xarxes socials.
Senyora Montoto, bé, per demà entenem avui divendres. Com s'ha arribat fins a aquest punt?
Bé, doncs és una història que ve de fa molts anys. L'escola va obrir el curs 2005-2006 amb barracons, amb mòduls prefabricats. El 2010 es va arribar a adjudicar i licitar el projecte, però amb les retallades i la crisi va quedar tot aturat i des d'aleshores no hi ha hagut mai cap concreció. S'han anat donant diversos arguments que també han anat canviant al llarg dels anys I a dia d'avui, doncs, ja fa 12 anys que estem en barracons i no hi ha una previsió de quan es construirà l'escola.
Hem vist alguna foto d'aquests barracons en la que hi ha espais que presenten un veritable mal estat. Vull dir, l'estructura de metàl·lica dels barracons en alguns punts està molt rovellada. Fins a quin punt això afecta les aules?
Bé, és generalitzat, és a dir, els barracons, a més tan antics, doncs tenen problemes d'aïllament, de goteres quan plou molt, clar, els lavabos, per exemple, les pudors, el rovell, les fustes també es comencen a podrir. Bé, és una... precari, bàsicament, és a dir, està fent la tasca d'ensenyament i aprenentatge en un espai doncs, totalment indigne.
Estem parlant de quants alumnes afectats per aquesta escola?
Són aquest curs 156 alumnes.
I la Generalitat què hi diu? Perquè l'Ajuntament ja hem sabut que l'Ajuntament s'ha posat al costat dels afectats, com no pot ser d'una altra manera, però esclar, això al final és competència del Departament d'Ensenyament. Què hi diu a tot això el govern?
Clar, com et comentava, els arguments han anat canviant. Per exemple, fa 2-3 anys hi havia una llista de priorització d'escoles que s'havien de construir, Vall-llobrega estava a la segona, però ja aquest any ens estaven dient que com que ara la urgència és a secundària, perquè és on hi ha el boom demogràfic, doncs que la prioritat és secundària i aleshores no hi ha cap previsió, i a més com que la demografia va a la baixa en general a tot el territori, doncs no ho considerem prioritari. Però clar, per exemple, Vall-llobrega és un poble que té molta demanda de vivenda, que ha anat creixent en els últims anys i que hi ha una previsió de creixement de noves vivendes, és a dir, que la previsió no és que vagi a la baixa, potser en els propers 3-4 anys sí, però més enllà d'aquí seguirà creixent i per tant en algun moment necessitarem una escola.
Senyora Bontoto, s'ha fet arribar una queixa, entenc, a la Generalitat per l'estat de l'escola, d'aquests barracons en qualsevol cas, però fins a quin punt l'administració n'és conscient de l'estat en el que es troba això?
Per exemple, arrel del ressò als mitjans d'aquesta concentració convocada per divendres, sí que la Generalitat han trucat a la direcció per enviar doncs, un pèrit a mirar els desperfectes i bé, fer les reparacions que s'hagin de fer, però fins que no hi ha hagut ressò als mitjans, doncs no hi ha hagut cap interès.
Ja sol passar això. Bé, escolti, i avui toca mobilització, avui tallareu la 131, és un tall total o què fareu?
La idea és fer una aturada curta, de 5-10 minuts, simbòlica, diguéssim, per mostrar doncs, la disconformitat amb la situació. Serà una marxa lenta de vehicles, esperarà a l'alçada de Vall-llobrega, aquests 5 minuts amb les pancartes i ja està, ja dissoldrà de seguida, però bé, és més aviat simbòlic.
Clar, aquí el tema és que si l'administració no us ha donat cap tipus de previsió i simplement us ha dit que abans ocupava el lloc 2 de la llista, diguem-ne, i ara heu saltat d'aquesta llista, aquí hi ha mala peça al taler.
Doncs sí, la veritat és que no sabem, és a dir, estem totalment a cegues i és per això que aquest curs ens hem proposat doncs, a fer una mica més de soroll, perquè no, d'altra manera... no hem tingut cap resposta. És a dir, el diàleg sempre ha estat... clar que hi ha arguments, sempre hi ha arguments, som conscients que no hi ha diners per tot, però al final és una qüestió de priorització i de l'estatus que se li dona a l'educació i de la importància que se li dona. I, és clar, tenim generacions de nens i nenes que hauran passat tota l'escolarització en barracons. I és clar, fa 12 anys, per tant, en algun moment... Sí. S'ha de plantejar si això els barracons per definició són provisionals, però clar, si ja fa 12 anys són permanents, llavors la pregunta és si això ja s'accepta com a com a normal o no.
A Mala, si els barracons estan en bon estat i la instal·lació està ben feta, a priori, tot i que no hauria de ser així, però no deixa de ser un mal menor. El problema, entenc jo, és quan això es va perpetuant i la infraestructura es va degradant, perquè al final els barracons, la superfície dels barracons, el material amb el que estan fet, és d'una planxa de fibra o una cosa així, no?
Sí, sí, és el sàndwich aquest que diuen, sí. Mm-hmm. Sí, està clar que hi ha barracons i barracons, això també ho hem vist. El problema de l'Escola Vall d'Obrega també és que no es va planificar i dissenyar com a tal, com un edifici, sinó que es van anar afegint mòduls a mesura que les necessitats del poble creixien, i per tant ara no tenim una escola, tenim barracons l'un al costat de l'altre, sí. I hi ha moltes mancances. Per exemple, no hi ha un espai polivalent, és a dir, totes les activitats conjuntes s'han de fer a l'aire lliure o no es poden fer, la sala de mestres és compartida amb les administratives i no hi caben totes les mestres, el menjador, la sonoritat és horrorosa i és una estona doncs, que no és gens educativa pels nens.
Sonoritat horrorosa, què significa?
No, vol dir que no està dissenyat com a menjador i que, per tant, clar...
Hi ha molt soroll. Menjador,
hi ha molt soroll, uh-huh. sí, hi ha molt soroll i se'ls demana als nens una cosa impossible, que es quedin en silenci. I, és clar, bueno, són problemes que són del dia a dia.
Uh-huh. Escolti, més enllà d'aquesta mobilització de demà, que com deia és gairebé de tipus simbòlic, tenen previst prendre algun tipus d'acció una mica més contundent?
Bé, de moment farem aquesta concentració, estem fent campanya de mitjans i de xarxes i tenim la intenció d'enviar un informe al departament amb tota una sèrie d'arguments, és a dir, tot el que hem comentat, també l'argument demogràfic que també hem comentat, i esperarem resposta del departament, i si no en tenim, doncs bé, haurem de seguir fent soroll, perquè és l'única manera que s'escolti.
Han arribat o tenen previst intentar arribar a parlar a nivell més alt a la conselleria?
Bé, sí, serà el següent pas. Sí, sí.
Sí, perquè segurament aquí aquestes coses, com desgraciadament moltes vegades, fins que no es posa entre l'espasa i la paret a algú allò directament responsable polític, i en aquest cas seria la consellera, moltes vegades no acaba no passant res. No sé si han tingut ocasió de parlar amb altres escoles, per exemple, que estiguin en situació similar.
Sí, per exemple, des de FAPAC sí que també s'està movent el tema i s'està parlant doncs, a altes distàncies, és a dir, sí que és un tema que ara ja avui en dia doncs, clama al cel, però bé, de moment no hi ha res concret, el que passa que en algun moment sí que s'haurà de concretar.
Realment em fa la sensació que hi ha molt mala peça amb aquest tema, perquè pel que vostè expressa, sobretot pel to amb el que ho està expressant, fa la sensació que us ho mireu ja una mica gairebé resignats, fins i tot, no? De dir, bueno, anem a provar ara si ens mobilitzem, però vaja, no sé, potser és una sensació, eh?
Sí, no, passa que són molts anys d'intentar el diàleg, de fer reivindicacions, de tot va arribar al Parlament el 2013, hi va haver una proposta de resolució, però va quedar tombada. És a dir, s'han anat fent coses, sempre amb l'esperança d'aconseguir alguna resposta, però arriba un moment que clar, ens hem hagut de plantejar, dir, bueno, doncs, si amb tot el que hem fet fins ara no hem aconseguit res, doncs haurem de fer més soroll i apretar més, però clar, sense, amb aquesta incertesa i sent conscients d'això, que realment que la situació pressupostària econòmica és la que és, que hi ha moltes escoles en aquesta situació, la demarcació de Girona és la demarcació que té més escoles en barracons, és un problema generalitzat, el que passa que a Vall-llobrega són 12 anys.
Clar.
Sí.
Senyora Bontoto, de l'edat dels fills que hi té vostè, quina és?
Doncs en tinc una de 4, un de 6 i un de 8.
Una de 4, un de 6 i un de 8, per tant el de 8 ja fa temps que arrossega el tema dels barracons.
En el meu cas no, perquè nosaltres veníem de Barcelona, vam arribar fa 3 anys, però bueno, sí, fa 3 anys que estem aquí.
Escolti,
amb barracons.
I els nens què li diuen al respecte d'això, si és que hi parlen en algun moment? Què li expliquen?
Els petits no massa, però els grans, per exemple, els de sisè, sí que per una... des de fa poc es va fer una campanya, un vídeo, per explicar una mica la situació del territori, i és clar, ells també són conscients de que quan plou no poden sortir al pati. Per exemple, aquest any Carnestoltes va ploure i no van poder fer la desfilada.
I què fan? Què fan a la classe o no ho fan directament?
Clar, bé, es fa com es pot, però moltes vegades no es fa, perquè clar, no hi ha un espai polivalent on es pugui fer una activitat conjunta. Per tant, ho van haver de fer a cada mòdul, doncs, la seva minifesteta, però... Clar. Sí, són coses aquestes del dia a dia, a part del a l'hivern, clar, quan arriben al matí fa fred, a l'estiu la calor...
Queda clar, sí, els inconvenients de tenir una escola en unes instal·lacions on no hauria de ser-hi, i aquestes coses que passen en aquest país, que es parla molt de la necessitat d'invertir en benestar social i es posa com a paradigma del benestar social l'ensenyament, la cultura
Exacte.
I la sanitat, i resulta que ni una cosa ni l'altra acaben semblant prioritàries des del punt de vista pressupostari.
Sí,
ja ens ho coneixem. No.
Sí. No, i jo crec que especialment amb l'educació, perquè ara recentment que s'ha posat sobre la taula el debat Ara és demà, amb molt bones idees, i evidentment és un debat que s'ha de posar sobre la taula, però és clar, si Ara és demà, avui ja és tard, perquè clar, totes aquestes generacions clar. De nens que estan amb aquestes condicions gairebé tercermundistes, doncs ja han anat passant, i llavors s'omplen molt la boca de la importància de l'educació i de que és un pilar fonamental per la societat, però no es prioritza. La realitat és que no es prioritza.
Sí, ben bé sembla el sentit contrari del que passa, per exemple, als països nòrdics, no? Sovint veiem allò, la millor escola del món està a Finlàndia, o a Noruega,
sí,
han fet...
Sí,
i clar, doncs ens ho mirem amb cara de... Val, molt bé, aquestes coses són molt boniques fins que ens trobem amb aquesta notícia d'aquesta escola de Vall-llobrega, que, com dèiem, fa 12 anys que imparteix ensenyament als seus alumnes en barracons.
Sí.
Senyora Carla Montoto, gràcies per atendre la nostra trucada. Seguirem una mica en la mesura que puguem aquest cas, perquè realment és bastant lamentable, i us agrairem que ens tingueu al corrent de totes aquelles accions.
Us mantindrem informats, i tant. Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, i sort, sort avui amb la mobilització.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia. Jackson 5 al Supermatí d'avui, just per encetar aquest segon bloc del programa, les 8, 2:45, millor dit, de 9 del matí. Ignasi Herbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
L'Ignasi Herbat és el director del Ningú no és perfecte, que aquest vespre emet Ràdio Capital, i ara de seguida parlem amb ell.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Escolta, res, com ha anat la setmana?
Molt bé, molt bé.
Oh.
Aquesta setmana amb il·lusió, perquè estem esperant una de les estrenes que arriben demà amb moltes ganes.
Doncs de seguida en parlem, però abans explica'ns què fareu aquesta nit al Ningú no és perfecte d'avui.
Doncs aquesta nit, a part de les estrenes, que també comentarem ara aquí, tenim una entrevista, tenim convidat, és l'Alejandro Martínez de Viturtia, que és el director editorial de Panini Comics, amb qui repassarem, vaja, les novetats una mica que ens portaran durant en aquest 2017 en còmics i sobretot en Marvel, que és el que més publica Panini. Parlarem de John Wick, Pacto de Sangre, la pel·lícula que es va estrenar la setmana passada, que és boníssima, ja ho diem ara.
Sí?
I sí, és tan bona com la primera, o més fins i tot a vegades, eh? Vull dir, és una passada.
Carai.
És una passada aquesta pel·lícula. Oh. Sí, és el que és, eh? És un tio carregant-se gent durant una mica més d'hora i mitja, però està super ben feta i cinematogràficament això es pot fer amb molta elegància i amb molts recursos cinematogràfics i visuals, fantàstic, no sé, és una pel·li d'acció magnífica.
Molt bé, parlareu de Pacto de Sangre, què més parlareu avui?
Què més farem? Comentarem un llibre que ha editat dibuixant que és en Jove Guille sobre unes tires que s'assemblen una mica, tenen un punt de Calvin i Hobbes, que és Jordi Oslo. Parlarem d'aquest còmic que acaba de treure, aquestes tires, i comentarem, com sempre, també notícies de cinema que tenim aquesta setmana. Entre les coses que tenim és el tràiler de la nova pel·lícula de Kingsman, la segona part, que ja s'ha vist i que ha agradat molt i molt, la nova del Matthew Vaughn.
Molt bé, això serà aquest vespre a partir de les 10 a Ràdio Capital, i sempre que vulgueu a radiocapital.cat, que podeu recuperar tots els programes. Bueno, i com sempre som dijous. Com sempre som dijous, no. I com sempre que és dijous, millor dir, t'imagines que tot, cada dia de la setmana fos dijous?
Ostres!
Hosti, hauries de fer
no.
Faries una secció diària, eh?
Sí, no, això m'agradaria, però, ostres, dius, el cap de setmana no arribaria gaire.
Déu-n'hi-do. Deia, com sempre que és dijous, o com cada dijous, parlem també de les estrenes, que, hòstia, avui...
Són aquests núvols que tenim a sobre.
Sí, escolta, va, anem al cine, anem a les pel·lis, Ignasi.
Va, anem al cine. Doncs jo diria que arriba una de les pel·lícules més esperades de l'any, que és Guardianes de la Galàxia, volum 2, que si recordem la primera part es va estrenar, aviat farà 3 anys aquest estiu, de l'estrena d'aquella pel·lícula, l'agost del 2014, que va sorprendre, podríem dir, pràcticament a tothom, perquè ningú s'esperava res, i al final va ser una de les pel·lícules més divertides, entretingudes i fantàstiques aventures de l'espai, amb tota una sèrie de colla d'inadaptats que adapten aquest còmic Marvel, que són els Guardians de la Galàxia, i sobretot tot això gràcies al director de la pel·lícula, que és James Gunn, que és un senyor que havia fet poquetes coses, havia fet una pel·li independent que es deia Super, que la veritat és molt i molt recomanable a qui no l'hagi vist, i el van contractar per fer això. A veure, també havia fet guions de Scooby-Doo, aquest senyor. Vull dir que
guions de trajectòria...
Scooby-Doo? Sí. I va fer una pel·lícula sorprenent. Jo, la veritat, és que és per treure's el barret. Ara arriba aquesta segona part, que repeteixen novament el Cris Prat, la Zoe Saldana, el Dave Batista com a integrants, i llavors recordem que hi ha dos personatges digitals, un que és el Rocket, que és el Mapache Coete, amb la veu de Bradley Cooper en la versió original, i el Groot, que aquí continua sent petit, tal com acabava amb la primera pel·lícula, que és el Vin Diesel, que també li torna a posar la veu, captura del moviment i tot plegat. I tenim una quantitat de cameos i d'actors secundaris en aquesta pel·lícula que és brutal, o sigui, haurem d'estar bastant atents perquè hi veurem des de Kurt Russell fins a Sylvester Stallone, Rob Zombie, Miley Cyrus, David Hasselhoff, que a més posa una de les cançons a la banda sonora de la pel·lícula.
Oh!
Perquè el James Gunn és molt fan del Cotxe Fantàstico i de David Hasselhoff, i ha fet que el protagonista de la pel·lícula també ho sigui, no? I per tant, tindrem a David Hasselhoff. Si ja tenim present la primera pel·lícula, recordem que la banda sonora era importantíssima. La manera de barrejar temes musicals, sobretot dels anys 70, escenes de l'espai, la veritat és que va ser sensacional la manera que ho va combinar, no? I en aquest cas també ha preparat una banda sonora que està molt al nivell, i ja l'he escoltat i està molt bé. Temes d'Electric Light Orchestra, Sweet, Fleetwood Mac,
estem posant el trailer.
George Harrison, sí.
Ah, és el trailer doblat per això, eh?
Ja. Bueno, si vols, res, escoltem una miqueta, si vols.
No aprietes este botón. Eso detonaría la bomba de inmediato y moriríamos todos. Ahora repite lo que he dicho.
Yo soy Groot.
¡No! Ese es el botón que nos mataría a todos. Prueba otra vez.
Yo soy Groot. Yo soy Groot. Yo soy Groot.
¡No!
Això, a mi això se'm fa una mica pesat, aquestes coses ja, eh?
Sí, bueno, perquè el trailer potser l'hem vist moltes vegades, però no, jo cada vegada que veig aquesta escena, no sé, no puc, em ric molt. No expliquen gaire de l'argument, perquè tampoc els trailers ens han donat molta informació, i cosa que està molt bé, perquè avui en dia amb la moda de trailers que t'expliquen la pel·lícula sencera,
exacte,
doncs s'agrairan al cine d'una pel·lícula en blockbuster com aquest, i no serà gaire res de l'argument, no? A banda de que aventures a l'espai i coses d'aquestes.
Clar. Bueno, doncs Guardianes de la Galàxia 2 s'estrena aquest divendres, eh?
Correcte, sí.
Molt bé, doncs quina altra pel·lícula tenim a punt?
Per exemple, tenim L'excepció a la regla, que és una pel·lícula que les noves generacions coneixeran el seu director per la cagada dels Oscars i no per la seva trajectòria cinematogràfica anterior.
Vale.
No, és que és així, clar, la gent li parla de Warren Beatty i tu i jo ja sabem que Warren Beatty, pues, és un tio que en el seu moment va fer bonnes pel·lícules, no? Tenim el Bonnie and Clyde, més endavant va ser el Dick Tracy, i bueno, era un fucker de Hollywood, no? També.
Sí.
Ell sempre, doncs, xulejava de que no sé quantes dones havia anat amb ell, no?
Es comenta por ahí, sí.
Sí, no, ell ho deia obertament, que ja no és una cosa allò que es diu, no, ell ja deia, mira, pues jo, aquesta, l'altra, he anat aquí, he anat allà, bé, en fi, total, que aquest home, clar, fa molts anys que no fa res, i l'última aparició que va fer, doncs, va ser donar l'Òscar a la pel·lícula equivocada, no? I jo crec que ja serà una cosa que no es podrà treure mai de sobre, aquest senyor que passarà la història ja no per les seves pel·lícules, sinó per aquella cagada, no?
Sí.
És així. Aleshores, ha dirigit una pel·lícula i es veu, bueno, aquesta pel·lícula ja fa temps que està rodada, però diguéssim que es presenta ara perquè ha tingut molts problemes. Està ambientada als anys 40. Ell sempre havia volgut fer una pel·lícula amb la figura de Howard Hughes. El que passa que bé, se li havia anticipat, sobretot Scorsese, és potser el darrer que va fer una pel·lícula relacionada amb el personatge, amb l'aviador, que va fer el Leonardo DiCaprio.
Sí.
I en aquest cas és ell mateix que interpreta un Howard Hughes de vell, i la història sobre dos empleats seus que s'enamoren i ell té prohibit que els seus treballadors s'enamorin, no? El que passa és que la pel·lícula ha tingut molts problemes de muntatge, perquè és el que li faltava ritme, que bé, el seu pols com a director ja no és el que era, i han hagut de passar quatre muntadors diferents per intentar arreglar una mica la pel·lícula, a veure si podria fer alguna cosa i estrenar-se, no?
Colló.
Bé, no sé, arriba aquesta setmana...
I tu n'has vist alguna cosa d'això, no?
No, he pogut veure alguna cosa, però és que m'ha fet molta mandra, la veritat, eh?
Bueno, escolta, recordem el títol de la peli?
L'excepció a la regla.
L'excepció a la regla, molt bé, sobre, sí, sobre la vida de Howard Hughes. Ah, què més tenim, Ignasi?
Llavors, tenim una altra pel·lícula que es diu Una història de venjança. Aquesta està protagonitzada per l'Arnold Schwarzenegger.
Sí.
I està basada en una història real.
És una comèdia romàntica, no?
No, és comèdia romàntica. Però és una història basada en fets reals d'un accident aeri que va haver-hi a Alemanya el 2002, en què van xocar dos avions, i va ser culpa del controlador aeri que, degut a una sobrecàrrega de feina, va haver de suplir un company que havia anat al lavabo, no sé què va passar, i se li va liar la cosa i va provocar que dos avions acabessin xocant, no? I va morir tothom en aquell accident.
Carai.
Aleshores, el protagonista, a Schwarzenegger, interpreta a un dels pares que va perdre la seva família en aquell accident, que anirà a buscar el controlador per venjar-se.
Ha matat a mi, hija.
Sí. Però clar, el fotut és que això va passar.
Ja.
I que se va carregar. Vull dir que, clar... la pel·lícula pinta d'orilla, eh? I, bueno, ja veurem aquí Arnold Schwarzenegger que com se'n surt en un paper dramàtic, perquè ja l'hi hem vist poques vegades. Però jo potser potser l'única vegada que l'hi hem vist se'm va sortir prou bé, que era aquella pel·lícula Maggie.
No la vaig veure. Sí.
Estava bé aquella pel·lícula. Feia de pare d'una nena que es convertia en zombi.
Te voy a hacer descansar para siempre.
Aquest és Sylvester Stallone, eh? Aquest que estàs imitant. Jo...
Ja, és veritat. Ja estic imitant Schwarzenegger, és veritat. Sí. I no m'ho podies dir la primera vegada. Havies deixat que fes el ridícul dos cops. Avui entre tu i en Dani Cortés m'esteu deixant al terra, eh? Va a parir.
Vale, un cop l'ha fet una vegada, una segona...
Sí, ja prou, no? Vale. És veritat. Vale, vinga, va, què més?
Vinga.
Què més tenim?
Sí, no sé, tenim temps per alguna més? O...
Sí, avui mira, anem sobrats de temps. Avui són 3:15, ara tindries 9 minuts, però vaja.
Mare de Déu.
Bueno, tu amb 9 minuts no tens temps per gaire, tampoc, eh?
Sí, home, no sé, ara per lo que ens ve després ja... També és un temps que ens sobra, eh?
Digues. No, Feli, si no posem música i ja ens quedem tan a gust, eh?
Va, te'n dic una més, perquè és que també seria la cosa una mica per omplir, perquè les estrenes aquesta setmana ja aviso, que no són excessivament potents, perquè és el típic, arriba Guardianes de la Galàxia, que tothom, en principi, serà la pel·lícula que anirà a veure la gent al cine aquesta setmana, i la resta, doncs, que, bueno, són coses ja bastant diferents i que no... I igualment la setmana que ve el mateix passarà, no? Es deixarà passar allò típic, quan estrena una pel·lícula forta, 15 dies de marge perquè pugui arribar una altra pel·lícula forta, no? Que per cert serà l'Alien Covenant, eh? Ja li avisem ara.
Escolta, jo crec que estem fotent una mica de xafarranxo, eh? Estem liant una mica la troca. Quina pel·li ens queda per parlar, va?
Va, vinga, per exemple, anem per un rotllo ja bastant alternatiu, independent, que seria Lady Macbeth, que és una adaptació d'una obra de Nikolai Leskov del 1865, però que està ambientada a Anglaterra, en aquell mateix any, una pel·lícula d'època, no? La protagonista és una jove que s'enamora d'una altra, que la típica història aquesta de que s'enamora del jardiner i tal, perquè la noia està casada amb un home vell que l'han obligat a casar-se amb aquest vell i tal, i acaba tenint un rotllo amb el jardiner, no? Doncs vindria a ser això. El que passa que té un punt així una mica més retorçat, ja que veient-se en aquesta situació començarà a sorgir una part més fosca, una part psico-killer dintre d'ella. Qui s'interposi en el meu camí, doncs patirà el que faci falta, no? Una pel·lícula que també és interessant.
Sí, recordem el títol de la peli?
Lady Macbeth.
Sí. Moltes gràcies, Ignasi, com sempre, per la teva sapiència cinematogràfica.
Per això estem.
Escolta, que vagi molt bé i tornem la setmana que ve, el dijous, a la mateixa hora.
Molt bé. Apa. Anem practicant la imitació a Arnold Schwarzenegger, eh?
Ja, però és que Arnold Schwarzenegger era allò que... No me'n recordo, qui el doblava, Arnold Schwarzenegger? No me'n recordo.
Jo crec que era Ernest Aura, em sembla.
Sí, no me'n recordo.
Bueno, va, té un parell, de doblar.
Crec que Constantino també l'havia doblat, no?
Alguna vegada l'havia doblat, sí.
Bueno, és igual. Escolta, Arnold Schwarzenegger, ja està. Si veiéssim la versió original no tindríem aquests problemes.
Ara.
Que vagi molt bé. Tornem la setmana que ve.
Vinga, una abraçada,
adéu. Adéu, Ignasi. Recordeu, aquest vespre a partir de les 10 a Ràdio Capital, Ningú no és perfecte, amb l'Ignasi Arbat al capdavant de tota una tropa d'impresentables que fan un programa fantàstic. 11 minuts i seran les 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí com cada dia de 8 a 9.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà. Elizabeth, Elizabeth, she's the girl next door, but she's a little bit, yeah, to me she's a little bit more. When I'm with her then I feel like a king, yes I feel like a king. To be in her grace I would do anything, I would do anything. I would go down on my knees, 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 down on my knees. Oh, Queen Elizabeth, you're the one that I wanna be with, my Queen Elizabeth. Give it up, give it up, give it up just a little bit. Oh, Queen Elizabeth, you're the one that I wanna be with now. You're the one that I wanna be with now. El Supermatí d'avui a punt per tancar el programa d'avui, però encara tenim temps per una altra cançó. Si més no, una mica d'ella, de la Dua Lipa.
Hot piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not dig the way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you be me a black goddess.
Tonight.
let me own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I see what made me girl, that's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby.
I la Dua Lipa i la col·laboració de Sean Paul just per tancar el programa. I com sempre, el tanquem al Supermatí fent un últim repàs a les notícies de casa nostra, la informació més pròxima que arriba amb Antoni Celles i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Ja es pot consultar l'ordenança que regularà l'espai públic a Pals, Toni.
L'Ajuntament ha obert el període d'informació pública perquè tothom qui ho vulgui pugui consultar la normativa que permetrà regular l'ús del sòl públic i la concessió de les autoritzacions per ocupar la via pública. Durant un mes es podran presentar al·legacions o consultar els dubtes que sorgeixin. El govern municipal entén que la gestió ordenada de l'espai públic és un element clau en el marc d'un municipi integrat dins del model de vida Chitaslow.
La nova ordenança té l'objectiu de facilitar un equilibri entre els usos de les terrasses i els usos col·lectius de l'espai públic, garantir la qualitat i seguretat dels espais per als veïns i turistes i posar en valor el paper dels establiments comercials i de restauració en la projecció i dinamització econòmica i turística de la vila. L'ordenança consta d'una seixantena d'articles que descriuen els establiments que poden ocupar la via pública, com es pot ocupar i la diferenciació entre nucli antic, platja, carrer Enginyer Algarra i la resta del municipi. També inclou un resum dels requisits tècnics que han de complir les instal·lacions i els mobiliaris autoritzables.
Seguim perquè Forallac torna al Consorci de les Gavarres.
L'Ajuntament de Forallac ha tornat al Consorci de les Gavarres. Era l'únic municipi del massís que no estava lents a causa de falta d'entesa política.
El gerent del Consorci, Oriol Armet, valora aquest canvi amb satisfacció.
Després d'haver tingut diverses converses en l'Ajuntament, finalment, bueno, ja feia temps que treballàvem molt com si fos un membre més, ha sigut tot un procés, no, de retrobament, i finalment, de forma natural, doncs, l'Ajuntament torna a formar part del Consorci.
El Consorci de les Gavarres també ha obert la porta a dues entitats sense ànim de lucre, que són l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres i el Consorci Forestal de Catalunya. El govern català, a més, ha donat llum verda al canvi de nom i estatuts del Consorci de les Gavarres per complir la llei de racionalització pública. Ara passa a estar adscrit a la Diputació de Girona, que haurà de respondre legalment sobre l'activitat d'aquest òrgan.
8:57, continua la deriva la balena morta localitzada a la Costa Brava.
Un pescador de la confraria de Palamós ha pogut enregistrar en vídeo aquest dimecres el cos de la balena que van localitzar dimarts a Tossa de Mar unes 15 milles mar endins. Segons ha informat l'associació Atmactub, les corrents se l'enduen cap al nord i ja ha passat davant la costa de Palamós.
El cos de la balena morta es troba en un avançat estat de descomposició i continua a la deriva. Segons l'entitat, es tracta d'una balena femella adulta. La descomposició dels gasos al seu interior ha fet que el cadàver s'hagi inflat. Tots els indicis apunten que és morta de fa dies. Aquesta és la segona mort d'un rorqual comú aquesta temporada. El 24 de març va aparèixer el cos d'una altra balena de la mateixa espècie que havia estat arrossegada per un vaixell de càrrega des de Vigo.
I seguim al Supermatí, són les 8:58. FIMAC 2017 dobla el nombre d'actuacions i artistes.
La sisena edició de la Fira Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí comptarà amb més de mig centenar d'artistes de 7 països diferents, una cinquantena d'espectacles, 200 funcions i més d'una vintena d'espais escènics. La fira tindrà lloc del 9 a l'11 de juny.
Per primera vegada, FIMAC ha programat un espectacle inaugural. La companyia I tu què pintes presentarà Somnis de sorra, una proposta que combina sorra, circ, música, marionetes i pintura ràpida. D'altra banda, un any més, la cita inclou la Gran Gala Internacional. Se'n faran dues funcions a l'Auditori Espai Ter el dia 10 de juny, una a la tarda i l'altra al vespre, amb la participació de 6 mags que són figures en els seus països i la majoria amb espectacles inèdits a Catalunya. Enguany, el Premi FIMAC s'atorgarà a Xavier Tàpies, 5 vegades campió d'Espanya de màgia en diferents especialitats.
I acabem una desena de restaurants als sopars de Can Pere Veí.
Fins a finals de maig, Palafrugell acull la segona edició dels sopars cantats Pere Veí, cada divendres i dissabte. La iniciativa és un homenatge a la figura del desaparegut cuiner del restaurant La Xicra.
Enguany hi participen els restaurants La Xicra, l'Arc, Pai Raïm, La Llagosta, el Balcó de Calella, el Xavec, el Llafranc, el Terramar, el Clot dels Mussols i Calamonse. Els menús oscil·len entre 35 i 45 euros i consten d'uns entrants de venera, catxuflino, postres de música, aigua, vi, cafè i cremat. El sopar s'acompanya de les habaneres dels grups que se sumen a la campanya. Són en Pep i les veus de La Xicra, l'Empordanet, Neus Mar, Peix Fregit, Els Cremats i Portbó.
I acabem amb el temps, Martí.
Avui seguim amb força nuvolositat, cauran ruixats al llarg del dia, sobretot més al matí que a la tarda. Les temperatures seran una mica més baixes que les d'ahir, amb 14 graus de màxima i 5 de mínima. I demà divendres ja parlaríem d'un dia més estable, dissabte també farà força bo i diumenge ens torna a creuar un sistema frontal amb algun ruixat.
Tornem demà a les 8.